aquest acte de donació del fons documental del catedràtic d'Història doctor Joaquim Nadal Ferreres a la Universitat de Girona. En primer lloc, tindrà la paraula la senyora Antònia Boix, directora de la Biblioteca de la Universitat de Girona.
Hola, bon dia a tothom. Benvinguts una vegada més a la sala més noble que tenim a la biblioteca i una de les més nobles de la universitat per fer un dels actes que solem celebrar-hi, que és la recepció d'un fons especial. En aquest cas, de l'estimat, m'ho deixes dir, estimat amic i conegut de fa molts anys, ara miraré, encara que trenqui el protocol, de no tornar-me a equivocar i dir-te els càrrecs ben dits. L'última vegada vaig dir que era exregidor. No, era exconseller de Política Territorial i Obres Públiques. És així? I exalcalde de Girona, que és el que, per el que el coneixem més la majoria de gent i els que vivim a Girona per la transformació que ha fet de la ciutat. Un cop ensabonat, us diré una mica cosa sobre els fons especials, que també ho he dit moltes vegades, i intentaré fer-ho diferent. Aquesta col·lecció de fons especials que tenim a la biblioteca és un objectiu estratègic que tenim des de fa uns 20 anys. L'estem desenvolupant des que vam rebre el primer fons, que era el Fons Bertrana, i és molt estratègic per la biblioteca perquè és la manera que tenim per obtenir fons i llibres, documents, bibliografia, i poder competir amb biblioteques molt més grans per més antigues, amb uns recursos econòmics que no tenim com elles i, per tant, molt més minvats. Aleshores, això ens dona marge perquè els nostres investigadors i els nostres docents no s'hagin d'estar desplaçant constantment, encara que sigui per via web, a les altres biblioteques. Des que vam començar amb el primer fons, que era el de Prudència Aurora Bertran, el tractament que li hem donat, que era primer fent aquests actes de recepció amb els donants i els familiars, i amb les edicions amb CD-ROM primer i després amb vies pàgines web, hem tingut moltes visites d'altres professionals de biblioteques com l'Autònoma, com el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, que han adaptat el nostre model. Llavors, bueno, ho dic perquè vull que quedi patent, perquè nosaltres diríem si ens fem poca publicitat. L'Autònoma ha tret un llibre ara de les seves col·leccions especials, el Consorci de Biblioteques està catalogant els llibres en el català que en el web igual que nosaltres. Per tant, ja que estem aquí amb una colla d'amics i coneguts i de gent de la casa, vull que ho sapigueu, que això també té una importància publicitària per a l'ODG. Llavors, el que rebem avui, que suposo que ens ho diràs tu, Quim, hauria parlat amb el meu col·lega i amic Joan Boades, us enumeraré les 133 caixes, els 1.254 llibres. Llavors, això forma part dels fons especials, formarà part dels fons especials que ara ja tenim, 52.000 volums de fons especials. O sigui, fons que els hem adquirit sense cap recurs econòmic. Al contrari, molts d'ells han vingut amb subvencions. Sobre un total d'uns 400.000 volums de la Biblioteca de l'UdG, vol dir que sobrepassem el 10%. Jo, si no ho he calculat malament, és un 13%. Llavors, estem constituint unes col·leccions importants pel volum i per la fórmula que li donem. Una altra cosa que vull destacar, ja paro, és gràcies als professors, estem constituint unes àrees temàtiques, que això no és mèrit de la biblioteca, sinó que és mèrit d'ells. O sigui, tenim un seguit de, deixeu-m'ho dir, de vots, acòlits de la biblioteca que es preocupen molt perquè els seus fons i el que han d'investigar i el que han de tenir per docència hi hagi tot el que necessiten i més. Aleshores, tenim un gran fons de filosofia, que ja el sabeu, que en Pàniker i Ferrater Mora ara són 17.000 volums. Tenim un altre fons d'història de l'educació i l'exili, aquí l'estimat amic Mont, que també està per aquí, fa poc vam celebrar l'acte de la seva donació, són uns 10.500 volums, ho he inclòs per no fer-me pesada. I llavors, d'història, a hores d'ara tenim Vicenç Vives i Pierre Vilar, uns 14.000 volums a part de documents. Per tant, bueno, només el missatge que us vull donar és objectiu estratègic de la biblioteca, objectiu estratègic que jo crec que per la universitat també, i que gràcies a tota la gent com en Quim que ens donen els seus llibres.
Tot seguit té la paraula el doctor Xavier Torres, director del Departament d'Història.
Gràcies. Bon dia. Com a director del Departament d'Història i Història de l'Art i com a professor d'una facultat de lletres, Potser en un acte d'aquestes característiques em pertocaria de plantejar una qüestió que fa 10-15 anys probablement no hauria estat pertinent. La qüestió és per què serveix una biblioteca. O, dit d'una altra manera, en el llenguatge a vegades una mica insidiós dels nostres dies, quin sentit té, a hores d'ara una biblioteca convencional, és a dir, en suport paper, quan tothom sap, segueix dient l'insidiós de torn, que, obriu cometes, el coneixement és a la xarxa, etc etc. Alguns hi afegeixen, i en temps real, com si això ja fos un argument definitiu o incontestable. Aquests i d'altres eslògans, més o menys difosos en l'actualitat, obliguen, doncs, certament a formular-se en veu alta una pregunta com ara aquesta: per què serveix una biblioteca? És veritat, però, que aquest segurament no és ni el lloc ni el moment més indicat per començar a desfer alguns dels fenomenals equívocs o malentesos que hi ha al voltant de la nostra era digital, perquè, com és evident, em sembla o espero, el coneixement naturalment no és a la xarxa, en contra del que diu la fórmula, almenys en un sentit literal. Una altra cosa és, com a metàfora, no sé si gaire afortunada, que potser podria passar o podria colar. De fet, el coneixement tampoc no és a les biblioteques, diguem-ne, convencionals, sinó és, torno a dir, en un sentit figurat. Igual com la història, si se'm permet la comparació, sóc historiador, doncs tampoc és els arxius, encara que sembli mentida. A un lloc i un altre, i també en un arxiu, allò que hi ha sobretot, i ara no parlo, esclar, de l'ensenyament online, que és tot una altra qüestió, i fins i tot una altra opció, allò que hi ha en aquests llocs, a la xarxa, en una biblioteca convencional, és sobretot informació. Això sí, tot sovint més ben filtrada, dosificada i endreçada a la biblioteca convencional que no pas a la xarxa, la qual cosa la fa, a la biblioteca convencional, paradoxalment més accessible. A hores d'ara, poso un sol exemple dels molts que es podrien posar, si algú vol saber alguna cosa sobre les cantates de Bach a través de Google, per exemple, no? Es trobarà, segons les dades d'allí mateix, en què haurà de discernir entre 312.000 resultats. Però si allò que es vol saber és alguna cosa de Bach, de la manera més innocent del món, i es fa el mateix exercici, aleshores l'interessat s'haurà de barallar amb 180 milions de resultats o entrades. Per descomptat, no només sobre el Bach més conegut, sinó tots els fills i, en fi. Ja sé que tot aquest material es pot refinar, es pot filtrar, però segueixo pensant que decididament, en termes d'eficiència, això que ara es valora tant, i segurament amb raó, la biblioteca convencional, una bona biblioteca convencional, si més no, guanya per golejada, per dir-ho col·loquialment. Si a aquesta biblioteca convencional s'hi afegeixen biblioteques especialitzades, temàtiques, com deia fa un moment Antònia Boix, com ara aquesta que avui, doncs, arriba o entra en aquest fons patrimonial de la UDG, els avantatges comparatius ens semblen encara més grans. La meva intervenció, doncs, breu, se centrarà únicament en allò que podem dir-ne el valor afegit de les donacions de biblioteques convencionals i particulars, que són la creació, a vegades la dèria, doncs, d'alguns particulars que després traspassen, doncs, aquesta dèria al domini públic, en aquest cas a través d'una universitat pública. Aquest valor afegit, diguem-ho de bon començament, no pot ser, o no pot ser només, el de tapar forats de biblioteques relativament joves o, per una raó o una altra, mal servides o mal proveïdes. Sobretot perquè això seria, en primer lloc, una desconsideració per a el llegat mateix i per al mateix donant, probablement. Però sobretot perquè això d'emplenar o tapar forats, això sí que es pot fer en xarxa. I molt fàcilment hi ha un alt índex d'eficiència. Jo aprofito l'avinentesa per, ni que sigui entre parèntesi, felicitar qui fos en el seu moment per una iniciativa com el PUC, un servei de préstec interuniversitari, interbibliotecari, de llibres a l'antiga, de llibres físics, d'una eficàcia extraordinària i que ens ha canviat o millorat substancialment la vida tant als professors que fan recerca, com els que fan recerca i docència, com naturalment els mateixos estudiants, encara que la consulta de llibres darrerament no és el seu fort, diguéssim. Però en relació al valor afegit d'aquestes donacions, com ara la d'avui, a mi sembla que les raons que justifiquen, expliquen aquesta mena d'actuacions són bàsicament de dues menes. Unes raons tenen a veure doncs, amb el donant, és a dir, amb la seva personalitat o trajectòria, que ja s'ha insinuat en la intervenció anterior, i la seva vinculació ciutadana, territorial, fins i tot corporativa amb la institució receptora. I unes altres raons tenen a veure amb el caràcter, amb el perfil mateix, del llegat o de la donació. Començo per les primeres i no cal que digui que Joaquim Nadal, perquè és de domini prou públic, doncs, compleix tots els requisits d'aquesta primera mena de raons, a més d'haver estat alcalde de Girona durant més de 20 anys i, per tant, en contacte o relació més o menys directa amb la Universitat de Girona i el seu procés de consolidació. També va ser el seu dia, cap a l'any 1978, he calculat jo, però si no ell ja em corregirà, també va ser, dic, director del Col·legi Universitari de Girona, una institució que, aprofito per dir, està infrarepresentada a la xarxa. Si es busca informació, si es busca qui hi havia, qui no hi havia, etc., almenys en una primera tentativa jo no he tingut sort. I actualment, com també és ben sabut, és professor de la Universitat de Girona i del seu departament d'Història i Història. Però més que no pas abocar una figura pública o política que és prou coneguda, a mi m'agradaria recordar i fins i tot recalcar, per congruència amb la naturalesa d'aquest acte, que Joaquim Nadal és i ha estat també historiador. I això vol dir no solament que ha estat autor de llibres, alguns ben coneguts del públic universitari, si més no d'una certa edat, sinó que també ha contribuït a formar o a decantar, en alguns casos, vocacions historiogràfiques, sigui com a autor, sigui fins i tot com a professor. I si em permeten la immodèstia, jo mateix puc posar-me com a exemple, perquè vaig assistir fa molts anys, cap a l'any 1973 o 74, a unes classes d'història econòmica i d'història contemporània de Joaquim Nadal a l'ICESP, a l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona, crec que les sigles són aquestes, que és on es feien els estudis que no es podien fer aleshores a les universitats d'aleshores, que em van encarrilar definitivament cap a la historiografia, quan tot semblava apuntar cap a la sociologia, i que em van portar tot seguit cap a la Universitat Autònoma de Barcelona. I allà, igual com altres companys, vaig descobrir allò que seria després la meva especialitat, la història moderna de Catalunya, o vaig descobrir, si més no, les seves llacunes, gràcies a un llibre, fins a tal punt són importants els llibres, com ara els dos segles d'obscuritat, segles XVI i XVII, de la col·lecció d'Història de Catalunya, de l'editorial d'Opessa, que va escriure Joaquim Nadal. És un llibre que ha estat molt i molt llegit, potser no recentment, però sí anys enrere. N'hi ha algun exemplar en aquelles estanteries del fons. Si algú vol fer la verificació o la consulta, el topogràfic és el 946.71 entre cometes 15/16, tanquem cometes NAD. És un llibre que val la pena veure perquè està com espatifat, és a dir, de l'ús. La qual cosa és el millor que es pot dir d'un llibre i fins i tot d'una biblioteca. Bé, les altres raons, deien, per no allargar-me, tenen a veure amb el llegat mateix i amb la seva dimensió, diguem-ne, patrimonial en més d'un sentit. Fa un parell d'anys es va publicar un llibre sobre la Universitat de Girona, la seva història i el seu patrimoni arquitectònic, impulsat pel vicerrector de Relacions Institucionals, Josep Maria Puigvert, que va ser tot un encert, encara que potser és lleig que ho digui jo perquè vaig participar també. Però em sembla que doncs, el plantejament, l'enfocament, va ser tot un encert. No? Però també es podria fer un dia o altre un altre llibre, i estic segur que el vicerrector Puigvert m'hi estarà en això, sobre el patrimoni, que podem dir-ne immaterial, de la UDG. És a dir, tot allò de bo que s'ha fet amb els llibres, amb els laboratoris, amb els professors que han anat passant per la casa, etc. Perquè ben mirat, una biblioteca és, per descomptat o per començar, un patrimoni en el sentit físic, com podem comprovar aquí mateix, hostatjat amb prestatgeries, classificat per seccions, però és també un patrimoni immaterial, fet de usos, lectures i activitats intel·lectuals i creatives en general, generades al seu voltant o influenciades, si més no, per un determinat catàleg. Per no parlar, esclar, d'altres connotacions o significacions que es poden trobar més subjectives, si es vol, al darrere d'una biblioteca. Per alguns de nosaltres, em torno a posar com a exemple, una simple portada, potser com més gastada i deslluïda millor, d'un llibre de la col·lecció d'Ariel Quincenal, pot arribar a ser tan evocadora com aquesta cèlebre Magdalena Proustiana. No exactament evocadora de la infantesa, sinó d'una altra etapa de la vida també prou interessant. No? Una biblioteca és doncs, també un patrimoni sentimental. I tant doncs, per aquell que la construeix, que la vesteix, com per tots els que la poden utilitzar. Però la biblioteca que ara dona Joaquim Nadal, feta sobretot d'exemplars i adquisicions de la dècada del 1960 fins a la del 1980, encara que hi ha altres dates i altres cronologies, reflecteix a més, i d'una manera acabada o arrodonida, tot una època històrica, per descomptat, però també historiogràfica, catalana i espanyola. Una època que jo no sé si qualificar encara d'heroica, encara que fossin uns anys doncs, millors en certs aspectes que les dècades anteriors. I en aquest sentit, per tant, aquesta biblioteca és també un patrimoni històric i historiogràfic, sobretot historiogràfic, que serà molt benvingut per tots aquells estudiosos de la casa o de fora, de la historiografia en general, de la nostra disciplina, i de la historiografia catalana en particular, que és una línia de recerca que el vicerrector de Relacions Institucionals, quan potser retorni a la vida civil, potser reprendrà, perquè l'havia encetat o iniciat en el seu moment en el marc doncs, de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. Perquè al marge de la seva tendència o especialització, diguem, per simplificar en història econòmica o socioeconòmica més aviat contemporània, aquesta biblioteca de Joaquim Nadal és un exponent, jo deia abans, torno a emfasitzar-ho, molt arrodonit o acabat de la mena d'autors, lectures i metodologies que van influir en els historiadors i en els aleshores aprenents d'historiador d'aquest país en les dècades esmentades. Dit d'una altra manera, i si se'm permet una segona i última expansió personal, en la biblioteca particular de Joaquim Nadal i des d'ara doncs, del fons patrimonial de la UDG, ens hi veiem reflectits un cop més molts dels actuals professors d'història de les universitats catalanes que ens varen formar en aquells anys i sobretot en aquests llibres. En un temps, en una època, que hi havia pocs llibres, en deia Joaquim Nadal allà parlant-ne, i crec que aquest també és un punt que marca la diferència, però també el valor de la biblioteca. Per totes aquestes raons o virtuts, doncs, en primer lloc, jo agraeixo també en nom del Departament doncs, la donació que fa Joaquim Nadal d'aquesta biblioteca, el Fons Patrimonial de la Universitat, i de passada espero, confio, doncs, que la Universitat pugui seguir acumulant patrimoni d'aquesta mena o d'aquesta naturalesa. Si més no, d'aquesta mena, perquè l'altre segurament és més difícil, sobretot en les circumstàncies actuals. Moltes gràcies.
Tot seguit, doncs, té la paraula el doctor Joaquim Nadal.
Moltes gràcies, benvolguda rectora, presidenta del Consell Social, regidores, amigues i amics i companyes i companys del departament, familiars meus. S'ha abocat fa una estona una part del que podríem dir-ne la meva vida de dimensió més pública, és a dir, el meu compromís de caràcter polític. I és a través d'aquest compromís que un dia jo vaig tenir el privilegi i alhora em vaig plantejar el repte de pensar què podia ser això que era en aquell moment, a part de govern militar de la ciutat i plaça de Girona i província, específicament aquesta sala, dormitori dels soldats, partida per dos, dormitori dels soldats de la petita guarnició que hi havia en el govern militar de Girona, pel qual van desfilar successivament diversos generals governadors militars fins que finalment vam arribar des de l'Ajuntament a un conveni amb el Ministeri de Defensa i es va acabar la presència del govern militar aquí i es va acabar finalment també la presència de governacions militars a la ciutat. Veure aquesta sala gòtica ara tan diferent de com jo la vaig veure mig enguixada i amb les pintades porno dels soldats que hi dormien és com un viatge en el temps per sobretot adonar-nos que, evidentment, el destí que finalment se li ha donat té una força que, com deia el Xavier Torres, lliga estrictament el continent i el contingut amb un valor immaterial que és difícil de calcular, però que tots plegats seríem capaços d'anar abocant conjuntament. En el meu cas, per exemple, no hi ha res que se m'acosti tant en el cap amb el que aboquen aquests arcs, amb els arcs de l'única gran biblioteca de referència que jo feia servir quan estudiava a la Universitat de Barcelona entre l'any 66 i l'any 70, que era la Biblioteca de Catalunya, on anàvem amb bastanta freqüència perquè era més fàcil d'anar a la Biblioteca de Catalunya que no pas intentar ser rebuts i acceptats a la, en aquells moments, encara no prou ben organitzada, Biblioteca Universitària de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona a la plaça de la Universitat. I entre aquelles sales de la Biblioteca de Catalunya i aquesta sala hi ha tanta similitud que em sembla que haguem passat una bona colla de dècades, finalment aquestes tenen una funció que s'assembla molt a aquelles. Si anem a aquella època, jo sóc d'una època en la que es combinaven dos o tres coses molt característiques. Una, no hi havia la hiperabundància de producció bibliogràfica que hi ha avui. Produïa molt menys i potser una mica més triat o simplement el destil·lat era molt més lent. Hi havia gent que, a més, dels nostres companys i professors, que s'hi pensava molt abans de publicar, i molts d'ells eren Enric Lluch, per posar un exemple, o Josep Fontana, per posar-ne un altre, fins que finalment es va destapar, que tenien fama d'agre. I que els altres els empenyien a dir feu el favor de publicar d'una vegada. Perquè sabeu tantes coses que no pot ser que no escriviu i publiqueu. Però tot era un món molt més contingut, molt més limitat, molt més acotat, i en el que, per altra banda, les publicacions acadèmiques i científiques tenien, crec jo, menys sort que ara. Per exemple, una de les coses que s'incorporen en aquest fons és una col·lecció d'una cosa que va esdevenir mítica, però que vista en perspectiva és molt poca cosa. Estudios de Història Moderna és una revista que va fundar Jaume Vicenç Vives i que va durar 6 volums. I només són aquests 6 d'aquí, que jo els tenia a casa perquè els vaig comprar al Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona quan era estudiant, i que, pel que sembla, no eren en el fons de la casa o no completa, i per tant ajuda a completar una revista que tenia intencionalitat, que va contribuir a una certa revolució metodològica i historiogràfica i que conjuntament amb l'Índice Històric Espanyol era una revista de combat, en la que van començar a publicar molta de la gent a la que després nosaltres fèiem honor comprant els grans llibres, molts dels quals són en aquest fons que avui s'incorpora a la Universitat de Girona, i que eren peces singulars, molt a la línia, excepte alguns llibres espanyols de molta entitat, molt a la línia de les grans tesis franceses. És a dir, estalviàvem per comprar els tres volums en l'edició que tocava en aquell moment, no en algun altre que s'ha fet després més barata, el Carlos Quinto i Sus Banqueros de don Ramon Carande. I successivament, perquè no el podíem comprar tot alhora, el Noel Salomón i la terra i els problemes de la terra, la vida rural que empara a la Castella del temps de Felip II, o el Valladolid al segle d'or de Bartolomé Benassar, o el Simón Ruiz i tot el que representava el món del Simón Ruiz en les obres d'Henri Lapeyre, o el llibre d'en Brodel sobre el Mediterrani, o del Sarrail sobre la il·lustració, o del Marcel Batallón sobre Erasme i Espanya, o, més endavant, i aprofitant la nostra estada a Anglaterra, per exemple, els volums sobre preus, salaris, etc., i que van marcar durant molt, molt, molt de temps la història de la revolució dels preus del segle XVI, els llibres de Hamilton sobre aquestes qüestions. Bé, tots aquests llibres formaven part d'un procés acumulatiu que alguns, no sé si tots, però jo crec que molta gent, fèiem amb voracitat supletòria de biblioteques que no funcionaven. I per què teníem, i seguim tenint, l'obsessió de tenir molts llibres a casa? Ara ja no seria motiu, però en aquells moments, fa 40 anys, perquè no ens refiàvem de les biblioteques de les universitats. Tant és així que quan l'any 70 vam anar a Liverpool i els professors, per rebre'ns bé, ens convidaven a casa seva a sopar, a 7 de la tarda, començava a donar vols per la casa i els preguntava, i els llibres on són? Diu, no en tenim a casa. Diu, per què en volem? Tants com volem ens els compra la universitat. Podem anar directament a les prestatgeries i treure'ls. I si ens convenen molt, ens els deixen tenir al despatx. No hem de tenir biblioteques personals, perquè el sentit col·lectiu és molt més important i té molta més força que no pas allò, l'acumulació individual, professor per professor, dels estudis hispànics que es podien fer a Liverpool a l'any 70. I bé, és cert que, sabent com les gastàvem aquí i veient el que jo veia allà, vaig pensar, home, doncs aprofita aquests dos anys que estàs a Anglaterra, primer per veure moltes coses a la biblioteca Harold Cohen de la Universitat de Liverpool, però a més per comprar molts llibres en anglès que si no difícilment mai més trobaràs i no podràs tenir a casa. I, com deia el Xavier Torres, l'any 60, que és l'any que va morir en Jaume Vicenç a la clínica de Lió, jo tenia 12 anys, vaig trigar ben bé 7 o 8 anys a conèixer alguna cosa, ni que fos remotament, de la figura de Jaume Vicenç Vives, però és evident que després l'ombra de Jaume Vicenç Vives planava sobre aquell pati de lletres que vam freqüentar uns quants dels que som aquí, planava com una gran ocasió desaprofitada. S'havia mort a 50 anys, havia deixat la feina que havia deixat, però era un món que s'esmicolava per la força del que eren els anti-Vicenç que dominaven el panorama acadèmic, no només de la Universitat de Barcelona, sinó a totes les universitats espanyoles. I això et marca i t'assenyala alguns camins que creus que vols seguir i llavors comences a decidir què vols tenir a casa i amb quina finalitat. Bé, això és el sentit del que avui fem i una part del contingut, sabent, rectora, que això és, un, jo volia que fos un acte amb poca gent i més discret, però en fi, ha sigut el que ha sigut, i us agraeixo la vostra presència, volia que fos un acte provisional, perquè, naturalment, vull poder continuar donant coses a la Universitat de Girona mentre hi sigui actiu fins a la meva jubilació als 70 anys, i després, de tal manera que aquesta donació seria un work in progress. Bé, això és una petita part d'una cosa que anirà venint. Petitíssima part d'una cosa més gran que fa temps que existeix i molt ben guardada, custodiada i ordenada a l'Arxiu Municipal de Girona, on hi ha el fons Joaquim Nadal i Ferreres, on hi ha documentació de tota una vida, per tant, de 23 anys d'alcalde, de 7 anys de conseller, de 20 i tants anys de membre de diferents organismes polítics, i hi ha uns 10.000 llibres, 7.500 fotografies, uns 500 documents audiovisuals i altra documentació més pertinent per la història política contemporània de Catalunya que estrictament per la historiografia. Conjuntament amb en Joan Boades i l'Antoni Boix vam acordar que podia tenir un cert sentit que la part més especialitzada d'aquests fons i més estrictament acadèmica vinculada al conreu de la història faria més servei aquí que a l'Arxiu Municipal, i aquest és el sentit d'aquesta part d'un fons més gran que existeix i que en el seu conjunt determinarà i explicarà alguna peripècia intel·lectual, personal i política d'una persona, doncs això, que ha viscut una part important del segle XX i alguns anyets del segle XXI. A títol simbòlic he volgut marcar tres aspectes de la donació en peces singulars. Una ja l'he esmentat, els estudis d'història moderna, simplement perquè provenen d'una època en la que els pocs exemplars que en quedaven ningú no els hi feia cas i es podien comprar baratos al Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona. Mateixa època en la que, com ha explicat i ha escrit, si no, no ho explicaré jo ara aquí, en Borja de Riquer, en un despatx on s'hi amuntegaven pilons i pilons de publicacions no venudes ni circulades de la Universitat de Barcelona, obro cometes, els estudiants de l'època de quart i cinquè robàvem els dos volums de l'homenatge a Jaume Vicens Vives que dormien morts de riure en aquella sala en la que subrepticiament de tant en tant entràvem i ens anàvem enduent cadascú els dos volumets que volia tenir a casa seva, perquè entre estar allà sota enterrats i morts de riure o tenir-los a casa, enteníem que era un gest revolucionari col·lectivitzar i treure d'allà sota aquests dos volums i portar-los cadascú cap a casa seva. I això respondria una mica a aquesta època en la que Vicens va fer el que va poder, no va poder més perquè es va morir molt jove, però va deixar una llavor i va deixar un ferment que després doncs, ha donat molt de fruit. Part d'aquest fruit jo el vaig poder aprofitar en els dos anys que vam estar a Liverpool, després d'una llarguíssima nòmina que comença l'any 25 en Ferran Soldevila. I en el moment de marxar l'any 72, abans d'incorporar-me a la Universitat Autònoma, li vaig dir al director del departament, ell em va dir, et volem fer un regalo de despedida. Doncs mira, el millor regalo que em podeu fer són els volums del Bulletin of Spanish Studies que publica la Universitat de Liverpool i que durant un temps va ser en posterioritat Bulletin of Hispanic Studies, dels 3 anys de la Guerra Civil. I el professor Jeffrey Rivens em va venir un dia amb tots menys dos, tots els volums, en fi, els números de la revista que publica la Universitat de Liverpool dels 3 anys de la República i la Guerra. Amb una petita particularitat, que és que, com que aquesta revista la dirigia Alison Pierce, que és l'home que escriu The Spanish Tragedy, que comença a parlar de la Guerra Civil i que té un articlet sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que va publicar en aquesta revista, de seguida va captar que aquell drama que s'estava vivint aquí podia ser i havia de ser objecte des del mateix moment i mentre estava passant objecte d'estudi. De tal manera que a partir de l'any 36, segona meitat del 36, comença a aparèixer una secció bibliogràfica sobre la Guerra Civil Espanyola en aquesta revista. I Crònica de Madrid i Crònica de Barcelona. La Crònica de Barcelona la signa durant tota la guerra o FS o EB baixa. I en tots dos casos Ferran Soldevila. En unes cròniques que després, en part, han editat l'Albert Balcells i l'Enric Pujol en les publicacions de l'Abadia de Montserrat, però que en qualsevol cas aquí tenen el valor documental de mostrar com aquell drama col·lectiu que es vivia i que intel·lectualment vivien també els intel·lectuals britànics d'aquella època, alguns dels quals es van implicar directament a les brigades internacionals i van deixar les aules per venir a lluitar aquí. I en aquest sentit jo crec que això té un valor de caràcter documental que a mi m'agrada i em complau que vinculat a aquella nostra peripècia concreta de 2 anys a la Universitat de Liverpool s'incorpori ara en aquest fons. I finalment hi ha un gest concret de reconeixement a la cauta i alhora cordial rebuda que he tingut per part dels col·legues del departament un cop més reincorporat en aquesta casa. Cauta perquè és bo ser prudent i no cal ser verge prudent per mantenir allò la prudència com un valor, però alhora cordialíssima rebuda que m'han fet. I com que ha sigut tan cordial la rebuda que m'han fet, com discreta la meva arribada, crec jo, doncs m'ha semblat que, tot i que em produïa una certa recança, perquè alguna vegada havia tingut la temptació de regalar-ho a en Josep Rahola, que avui és el propietari de la finca de Fortianell, que poc o molt té a veure amb aquestes coses, he decidit finalment que els exemplars de la Granja, Revista d'Agricultura i Biblioteca Rural, Periòdico de la Societat d'Agricultura de l'Empordan, que va dirigir Narcís Fages de Romà, a qui la Rosa Congost coneix molt bé, doncs els incorporava en aquesta donació, conjuntament amb un petit llibret de la mateixa biblioteca de la Granja, que és el Consejos a los Hacendados y Agricultores d'en Miquel Fuixà i Andreu, editat a Figueres l'any 1850. De manera que hi ha 3 petites joies d'història rural i d'història de l'agricultura, que és un camp conreat, mai tan ben dit, amb molt profit per aquesta casa des de fa molt de temps, i jo hi faig una petita aportació de caràcter simbòlic en agraïment a la rebuda que m'heu fet tots plegats. Moltes gràcies.
Quim, doctor Quim Nadal, directora del departament, directora de la biblioteca, presidenta del Consell Social, vicerector, regidora, gerent de la universitat, Joan Miró, Pia Bosch, Calaia, i tots els professors, professores i personal d'aquesta biblioteca i d'aquesta universitat que avui ens acompanyen, també la premsa, també el món de la comunicació, tots plegats. Agrair-vos que ens acompanyeu en un dia que penso que és important per la biblioteca i per la Universitat de Girona. Avui el Quim Nadal ens ha parlat molt clar de la seva vida política, el seu compromís polític, és evident que ha ocupat molt de temps i molts dies, mesos i anys de la seva vida, però jo penso que en tots aquests temps i en tota la seva trajectòria sempre ha mantingut el que jo en diria l'esperit universitari. És veritat que el compromís polític és un compromís que absorbeix molt i que no permet masses distraccions, però també és veritat que en tot moment ha mantingut la seva capacitat de reflexió, de crítica, d'anàlisi i de comunicació. Ell deia que en el professor Fontana, que a més és honoris causa per la nostra universitat, l'havien d'empènyer perquè publiqués. En el Quim Nadal no l'hem hagut d'empènyer per publicar. Sempre ha mantingut aquest fil de publicar en els diaris gironins, en l'entorn, i en tots els àmbits on ha pogut explicar la seva experiència, la seva història, el seu moment, i sempre molt aquesta perspectiva d'investigació històrica, del que representa el coneixement de la història i com se tradueix i se transforma en el moment present amb accions concretes, és evident. Per tant, jo crec que l'esperit del Quim Nadal sempre ha sigut universitari, encara que la seva tasca pugui haver sigut molt variada, molt diversa i, evidentment, amb un compromís personal molt fort. La Universitat de Girona, hem de dir que sempre l'hem mantingut al seu espai. Durant molts anys, ell era primer, ho ha dit, es va incorporar a l'Autònoma, com tots, molts de nosaltres, anava a dir tots, no és veritat, molts dels professors de la Universitat de Girona hem estat professors de la Universitat Autònoma quan el Col·legi Universitari i els Estudis de Girona depenien de l'Autònoma. I quan es va crear la Universitat de Girona, la càtedra d'en Quim Nadal es va mantenir en tot moment com un espai que permetia uns recursos que després eren utilitzats per contractes, per activitats i per moltes opcions que jo penso que en la Facultat de Lletres va ser un element positiu, que encara que no hi fos ell, el seu espai, diríem, anava a dir l'espai físic no, però sí l'espai que ell hagués ocupat, doncs es permetia fer moltes accions que per la Facultat de Lletres van ser una cosa positiva i important. Per tant, sí que és veritat que la petjada de Quim Nadal a la Universitat de Girona ha estat important abans inclús d'aquesta donació. Aquesta donació és evident que és un acte de generositat. Ho ha explicat, que primer havia fet una donació a l'Ajuntament de Girona i a l'arxiu de l'Ajuntament, i hi ha, evidentment, molts documents que tenen molt a veure amb la seva trajectòria política. Aquí, a la universitat, ens fa aquesta donació més vinculada a el que és la investigació i el coneixement de la història que ell ha anat acumulant amb alguns tresors i amb molts documents i llibres que són els que podrem gaudir, que podran ser utilitzats per tesis doctorals, per investigacions, pel que convingui en el camp de la història. Però, de tota manera, he de dir que la seva generositat de regalar llibres no s'acabava aquí, perquè ahir mateix jo visitava el monestir de Sant Daniel amb una trobada amb la comunitat de monges que estan allà, i la bibliotecària de Sant Daniel ens ensenyava el que per ella és la joia principal de la biblioteca de Sant Daniel, un regal de Quim Nadal, d'una edició molt acurada d'uns mapes i plànols de Catalunya. Jo ara no sabré explicar exactament el que era, perquè ho vam veure així, les tapes i una mica molt per sobre.
La Montse Terrades pot donar fe que aquí també hi són.
Aquí també hi són. Doncs mira, millor encara, perquè això vol dir que en tenim doncs, aquí i a Sant Daniel. Però vull dir que a Sant Daniel, he de dir que la monja bibliotecària ens deia que el principal exemple de la biblioteca, és una biblioteca petita, pobra i molt modesta, i a més ens explicava com la història li havien anat destruint els documents i el material que tenien a Sant Daniel i que sempre havien de començar de zero. I el que tenen ara és de després de la guerra, perquè és clar, abans de la guerra tot el que havia estat destruït. O sigui, era un continu començar, ens explicava. I en el moment present ens posava com a exemple d'un valor que per ella tenia molta importància la donació que havia fet Quim Nadal d'uns documents que eren doncs, molt importants. Jo crec que aquesta voluntat de compartir, d'ampliar el coneixement propi, compartint-lo amb els altres i donant no només el coneixement, sinó també elements físics, en aquest cas llibres i textos concrets, doncs jo crec que és una cosa que sempre hem d'agrair i que no podem oblidar. La universitat, que la de Girona és molt jove perquè tenim pocs anys, però la universitat en sentit general és una institució centenària que realment ha de ser molt fidel a la història i ha de ser molt capaç d'identificar les diferents etapes, diferents períodes, moments i fets que ens han fet com a país i ens han construït com a nació. Per tant, hem d'agrair moltíssim que un llegat precisament en història en aquesta biblioteca ens vingui a ampliar una vegada més aquests fons especials de la Biblioteca de Girona, de la que ens en sentim tan orgullosos. Estem realment molt contents de totes les donacions que hem rebut en fons especials, que solen ser, i en aquest cas també ho és, el recull d'una persona especialista en un camp concret que ha anat acumulant llibres i textos entorn d'un tema concret o d'un àmbit concret, i que això facilita molt que després altres investigadors puguin aprofundir, puguin ampliar i puguin fer-ho més conegut i més compartit per la societat. En qualsevol cas, la Biblioteca de Girona és un dels elements dels que ens sentim orgullosos. La Universitat de Girona, la setmana passada tenim un claustre que jo vaig haver de preparar un informe de balanç d'un pla estratègic dels últims 6 anys i us puc assegurar que el resultat, no dels 6 anys, sinó dels 20 anys que tenim de trajectòria, ha de ser un sentiment d'orgull compartit, evidentment, per tota la comunitat universitària, però també per tota la societat gironina. I aquest sentiment d'orgull no és un orgull personal d'una persona o d'una altra, sinó de moltes persones, de tota la societat, però també, sobretot, d'aquestes persones que, des de diferents camps de coneixement, varen posar les primeres pedres en aquesta universitat nostra, de la que avui podem estar realment molt, molt orgullosos. La biblioteca, doncs, ho hem dit abans, és un element clau, un element fonamental d'aquesta universitat i sempre surt en els primers llocs, en els rànquings nacionals, jo no puc deixar de dir, ho he dit moltes vegades, però no podria deixar passar l'ocasió de dir que ens trobem sempre entre els 5, 4, 3 o 6 primers llocs del rànquing espanyol, que són 50 universitats públiques i quan comptem privades ens anem a quasi 80. Per tant, doncs, tenim un lloc molt privilegiat i la biblioteca no només està en els primers llocs del rànquing, sinó també, jo penso, en el cor de tots els universitaris. Amb la donació d'avui de Joaquim Nadal tenim un pas més a fer, un pas més a considerar, de dir que aquesta biblioteca se reforça dia a dia i l'hem de posar cada vegada més, i ja hi està, i mantenir-ho i conservar-ho al servei de tots els investigadors i els professors que vulguin venir a consultar i a conèixer coses noves en aquest fons que avui inaugurem, o no sé què hem de dir, inaugurem o rebem, i que, per tant, la meva única pregunta serà després on estarà ubicat exactament el fons i en quins espais tindrem aquests documents per poder ser consultats. Bé, jo res més, agrair de veritat, sincerament, la donació de Joaquim Nadal i comptar que per molts anys, perquè ho ha dit, i segueixi incorporant documents, textos, i que realment puguem gaudir tots plegats d'aquesta donació. Moltes gràcies. Ara signarem el conveni, perquè tot això que hem dit encara no havíem signat el conveni. Sempre hi ha algú que se'n queda una que no sé què fa. Sempre és així. A l'hora de signar, a mi no sembla que no ve d'una. I a més, és veritat, no ve d'una.
Un momentet. Sempre, normalment, quan acceptem un fons, un moment, dos segons d'atenció, dos segons d'atenció abans que marxeu. Només explico que cada vegada que rebem un fons, una donació, un llegat, la biblioteca edita un exlibris i, com la rectora preguntava on aniran ubicats els llibres, llavors fem un quadre amb l'exlibris i el pengem a la sala dels escollits, que és la sala de llegats, allà que hi quedi constància de tota la gent que ens ha donat el seu fons personal. No té valor, diríem, perquè no és un original, no és un valor, diríem, artístic, comercial, però té un valor molt important perquè en aquest cas hem agafat un exlibris que ja tenia aquí un Nadal, que l'havia dissenyat, si no m'equivoco, un dissenyador bo, important de Girona que es diu Joan Casanovas.
Sense jo saber-ne res, no sé si quan vaig fer 50 o quan vaig fer 60 anys, la Calaia es va conxevar amb el Joan Casanovas i em van regalar aquest exlibris, que des d'aleshores i per sempre més serà el meu.
És el que posarem en els llibres. Llavors, teniu un que penjarem a la sala de llegats i l'altre hi ha una còpia sempre per al donant que la podeu guardar al despatx o com vulgueu.
Molt bé. Jo
no puc aplaudir. Si aplaudir, no aplaudeixo.